Bona tarda, són les dues. Ja hi ha data per la posada en marxa del nou edifici Ripoll del Taulí.
Notícies migdia. Karen Madrid.
Els primers pacients els rebrà el 9 de juny, mig any després del previst inicialment. La directora assistencial de l'Hospital de Sabadell, Rocío Cebrián, ha explicat a aquesta emissora com són les noves instal·lacions.
La tercera planta és una planta de pediatria, per tant, seran pacients pediàtrics, són 32 llits per pediatria. La planta segona també és una planta d'hospitalització convencional, amb 32 llits també, i aquesta està destinada a pacient quirúrgic. I la primera planta és una planta de semicrítics, també té 32 llits, i aquí van els semicrítics de cardiologia, de pneumologia i la unitat d'ictus.
Encara en l'àmbit sanitari, en el Notícies Migdia d'avui també comprovarem com l'augment de casos de coronavirus no s'ha traduït en més hospitalitzacions ni en casos més greus. D'altra banda, també escoltarem les reivindicacions de les famílies de l'escola Virolet que temen que les instal·lacions no estiguin enllestides quan comenci el curs.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Els problemes els trobem directament a Barcelona, on trobem trànsit dens amb trams d'aturades a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Comprovem ara com és la situació del transport públic. Connectem amb el Transmet. Daniel Cáceres, bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. En aquests moments destaquem que la línia de ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia només funciona entre les parades de Plaça Espanya i Sant Boi i entre Molí Nou i Igualada i Manresa. Entre Sant Boi i Molí Nou s'ofereix servei alternatiu per carretera. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El nou edifici Ripoll de l'Hospital de Sabadell començarà a rebre pacients el 9 de juny. És la data fixada per la Corporació Sanitària per obrir un equipament que tindrà 3 plantes i 96 llits nous per hospitalització i crítics. Actualment s'estan acabant de construir en els últims detalls de la primera planta i quan s'hagi equipat es podrà obrir al públic. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que arribarà mig any de retard respecte a les primeres previsions, el Parc Taulí podrà estrenar un nou edifici la setmana del 6 de juny. Ha posat la data definitiva la directora assistencial del centre, Rocío Cebrián, a Ràdio Sabadell.
I en les obres estem ultimant darrers detalls, vull dir que l'obra pràcticament ja està acabada i llavors equiparem. Per tant, la setmana aquesta, el 6 de juny, pensem que l'edifici ja estarà disponible perquè puguin entrar els primers pacients. Pues al voltant el 9 de juny hem planificat que podríem ja inaugurar amb pacients.
La tercera planta serà per pacients pediàtrics, la segona per quirúrgics i la primera per casos crítics i semicrítics. De moment, no caldrà fer-la servir per pacients Covid, tot i que no es descarta.
Era una possibilitat, vull dir... Però ara mateix amb el nombre de pacients hospitalitzats Covid que tenim no, i llavors ja li podem donar l'ús definitiu que volíem en aquest edifici. Òbviament és un edifici que si la pandèmia, pel que sigui, esperem que no, no? Pues empitjorés, és un edifici que completament es pot transformar en edifici Covid perquè té hospitalització i UCI.
Cebrián considera que les obres no han causat molèsties als pacients de la corporació, tot i que els sorolls s'han intensificat en l'última etapa, quan s'han connectat les tres plantes amb l'edifici Taulí.
I precisament la Covid ja no és el motiu d'ingrés dels pacients que donen positiu. Dels 8 ingressats a crítics, només 2 tenen una pneumònia. La resta, així com els 52 hospitalitzats a planta, tenen altres patologies no relacionades amb el coronavirus.
La directora del Servei de Malalties Infeccioses, Marta Navarro, apunta que els positius han crescut lleugerament en les últimes setmanes, però tots són de poca gravetat. Ho ha dit el Cafè de la Ràdio.
Sí que van augmentant i, de fet, el percentatge de positius doncs, també va augmentant, que ara està al voltant del 19%, que déu-n'hi-do els positius que això signifiquen. I fins ara no havia suposat increment del número d'hospitalitzacions, però la darrera setmana sí que vam començar a notar una miqueta de repunt en el nombre de pacients hospitalitzats amb coronavirus, tot i que ja he comentat doncs, que no han sigut per moltes vegades, han sigut amb Covid acompanyant més que per pneumònies o problemes greus. casos derivats de la Covid.
Navarro admet que l'eliminació de l'obligació de portar mascareta en interiors pot ser la causa d'aquest ascens. No obstant això, considera que no cal fer marxa enrere si no augmenta la gravetat dels casos.
Un 43% de la població pateix hipertensió, però la majoria no ho sap. L'absència de símptomes en dificulta el diagnòstic, un fet que pot acabar portant problemes cardiovasculars i renals.
La nefròloga del Taulí, Esther Ponz, assegura que l'estil de vida actual ha provocat un increment de la hipertensió important. Són declaracions al programa Al Matí.
Són múltiples causes. Pots tenir una predisposició personal, no? amb herència una mica familiar, però també tots els hàbits saludables que realment a la població actualment, al món occidental, no tenim, sí. Que és no fem exercici, no fem dieta, estem obesos i a sobre mengem massa sal. I amb tot això es va acumulant al llarg del temps i desenvolupes la hipertensió, doncs igual no ets hipertens als 40, però als 60 sí.
Ponz considera imprescindible incorporar els controls de pressió a tots els procediments mèdics i als domicilis per tal de detectar la hipertensió.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les famílies de l'escola Virolet al barri de Can Llong reclamen saber si el nou edifici de primària estarà enllestit a temps per iniciar el nou curs el 6 de setembre. L'AFA del centre educatiu ha enviat una carta a la directora dels serveis territorials, Maite Fons, per conèixer si les obres van sobre el calendari previst o bé cal buscar un pla B perquè els alumnes encetin les classes quan toca. Núria García, bona tarda.
Bon dia, Karen. De moment, però, les famílies no han obtingut cap tipus de resposta per part de serveis territorials. Un dels membres de l'AFA, Raül Gómez, n'ha parlat avui al cafè.
Es van comprometre a que així seria, de que el curs començaria sense problemes i simplement volem que ens ho confirmin. Ja està, és l'única cosa que demanem. Fins ara no hem rebut cap resposta oficial. Hem enviat un mail a serveis territorials, a la Maite Fons. De moment no tenim resposta.
Gómez ha avisat que si no els donen cap resposta, en les pròximes setmanes iniciaran noves mobilitzacions.
Els sindicats educatius protagonitzen la primera de les quatre jornades de vaga convocades entre aquest mes i el que ve en contra de les polítiques del Departament d'Educació. En parla Andreu Mombrú, del sindicat USTEC.
I, sobretot, el que diem és que una conselleria no pot actuar en base a imposicions, que s'han d'aturar les imposicions i que cal que el Departament negociï totes les mesures amb la comunitat educativa.
Un grup de delegats del sindicat s'han concentrat aquest matí davant la seu dels serveis territorials a la Gran Via, que ha quedat tallada durant una estona. En política, Esquerra vol que l'Ajuntament busqui els 32 milions d'euros que costaria el Pla del Ripoll que es va dissenyar al mandat anterior. Ho han demanat en una visita al riu que han fet amb l'exconseller Raül Romeva.
La inversió es podria finançar amb els romanents de tresoreria i fons europeus. L'objectiu és dignificar un espai que consideren vital per la ciutat com a pulmó verd, però també com a zona relacional d'oci i d'esport. Romeva ho ha defensat com a oposició al macroprojecte de Surf City.
I aquesta mirada a mig i llarg termini vol dir, exigeix, reclama que puguem tenir totes les perspectives sobre la taula. No podem fer plans parcials sense tenir en compte les conseqüències de tot el que suposarà aquest pla. I per tant és molt important i és molt necessari que quan pensem en un disseny urbà i en un disseny dels espais naturals que l'envolten, hem de tenir en compte totes les conseqüències.
Els republicans consideren que el verd del riu ha entrat a la ciutat i ha d'entrar a la ciutat i no ha de ser la ciutat la que porti el ciment al riu.
Les obres dels jardins d'Espronceda i Campoamor s'encallen. El projecte s'haurà de tornar a licitar i adjudicar després que la concessionària hi hagi renunciat per l'encariment dels preus. La Junta de Govern acaba d'aprovar la resolució del contracte administratiu, que és el pas previ per iniciar el nou procés.
L'aprovació d'aquest tràmit administratiu comporta deixar sense efecte la concessió del lot d'obra civil i tornar a adjudicar els treballs. Mar Molina és regidora de Desenvolupament Urbà.
El procediment d'obres, i jo crec que cal destacar, que es va quedar aturat perquè l'empresa adjudicatària va proposar la introducció de modificacions tècniques del projecte sense haver signat l'acte de comprovació del replanteig, fet que contravé totalment el mateix procediment.
El Jardí del Sud ocuparà l'antic camp de futbol de Campoamor al carrer dels Reis Catòlics i suposarà la transformació de l'entorn del mercat municipal. Un cop s'executi, esdevindrà un espai enjardinat i d'estada amb el predomini de zones d'ombra i de vegetació, a més d'àrees de descans i de lleure. El projecte, que en part s'ha de finançar amb els fons europeus FEDER, suposarà una inversió de pràcticament 2 milions d'euros.
El Parlament està tramitant una nova llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos. El document planteja un impost que afectarà begudes, piles i bateries no reutilitzables. A més, els productors i envasadors hauran de pagar pels envasos d'un sol ús. Rafa Arteaga.
Bona tarda. La plataforma catalana Residu Zero i els ecologistes de Catalunya s'han posicionat a favor que la llei sigui el camí per canviar els hàbits de consum dels ciutadans. Joan Carles Salles és el president de l'ADENC.
Tot el que siguin mesures que agravin l'envàs i que pensin en maneres perquè l'administració s'obligui a garantir la recuperació dels envasos amb una xifra important, és l'única manera que canviem el model que tenim ara, no?
Malgrat tot, la plataforma és conscient que Espanya encara està lluny de complir les directrius europees i d'aconseguir una economia circular.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Engega la campanya Ventilem els armaris, amb la qual Sabadell vol donar suport als drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex.
Ho fa amb la Furgo Jove tombant mites sobre el col·lectiu a la plaça del Doctor Robert avui. La seguiran una quinzena d'activitats per reivindicar la diversitat sexual i de gènere, entre les quals hi ha xerrades, tallers, festes i passis de pel·lícules. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, ha destacat la magnitud del programa i els organitzadors a la presentació.
Aquest any el programa torna a ser un programa amb més activitats que l'any passat, un programa en el qual doncs, l'hem organitzat de manera conjunta l'Ajuntament de Sabadell amb la taula de gènere i LGTBI, però especialment la implicació de l'entitat de Cal Enredus.
També repintaran els 6 passos de vianants amb els colors de la bandera irisada, als quals se n'afegiran 4 més.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal davant la sentència del TSJC que fixa el 25% en castellà.
Es tracta d'una última oportunitat perquè, encara que Junts finalment no s'hi sumi, tenen previst forçar la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària perquè el ple previst per la setmana que ve voti sobre aquesta qüestió.
I el Tribunal d'Apel·lació de Gant torna a rebutjar l'extradició del raper Valtònic.
Després que el Tribunal de Cassació ordenés reexaminar el cas després del rebuig inicial d'entregar al cantant a Espanya, una nova sala ha denegat de nou l'extradició del raper per injúries a la corona. La Fiscalia belga té 24 hores per recórrer la decisió en cas que decideixi fer-ho.
El temps.
Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia, l'ambient es manté força càlid a bona part del territori català. Continuem amb aquest domini del sol, amb aquest cel serenat a bona part del país i amb aquesta temperatura que ja està pujant entre els 28, 29, 30 graus a punts del Priorat, valors també de 27 a 28 graus cap a les comarques del Prepirineu i temperatures que fins i tot en punts del Baix Llobregat ja tenim aquests valors de 29 i 30 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes properes hores. Avui s'espera un ambient molt càlid durant les hores centrals del dia i la tendència és que la resta de la setmana continuï pujant aquesta temperatura. De fet, quan l'ambient serà més càlid serà de cara al final de setmana. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu, podran descarregar algun ruixat de caràcter molt puntual cap a l'extrem més nord de la serralada i fins i tot afectar cap al nord del Ripollès. En qualsevol cas, avui és molt local la precipitació que pugui arribar a caure. Demà sí que hi ha una probabilitat una miqueta més alta de que s'escapi aquest ruixat més puntual, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mig minut per un quart de tres, posem punt final al Notícies Migdia d'aquest dimarts 18 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies amb els butlletins a partir de les 4 i amb el Notícies Vespre a les 7.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.